Hola Martí, bona vesprada.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos aquí uns minuts al Camins per visitar-nos en directe, que sempre és un goig i tenir la persona aquí i mirar-la als ulls. Sempre ens ajuda molt per fer les entrevistes. Escolta, Paula, pel que fa a les fake news, aquest fenomen de les notícies falses i els bulos, encara estem una mica embolquers d'alguna manera? És a dir, tenim molt a aprendre encara?
Totalment. Lamentablement la desinformació està en tots els àmbits, ja ho sabem, però en el fet religiós diria que s'hi afegeix una problemàtica i és que hi ha molts prejudicis en aquest sentit, no? Hi ha molt desconeixement i, a més, hi ha una manca d'interès enorme. Llavors, això fa, jo crec que en aquest àmbit les fake news colin més ràpid, calen molt.
Prejudicis, tu diries, en quin sentit?
En el sentit de que tot allò que és desconegut, tot allò que és diferent, ens tira una mica enrere, no? Llavors, sí, ens quedem amb idees preconcebudes,
clar,
no anem més enllà, no preguntem, no ens interessem i la primera cosa que escoltem, no? Uh-huh. Ja ens hem fet una idea de què vol dir.
Tal vegada funcionem una mica a base de tòpics, podríem dir, no?
Absolutament.
Els tòpics que tothom sí té al cap, doncs els fem nostres i ens quedem en això i ja està. I moltes vegades, no? Cal anar una mica,
exacte,
més enllà, com tu dius, per aprofundir i que no ens la colin, no? Directament. La Paula Martí és màster en Estudis de Pau, Conflictes i Seguretat a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna, on també va fer el grau de Relacions Internacionals, Paula, a tope. Va col·laborar en la investigació sobre llibertat religiosa a l'Àfrica i ha realitzat estades a Nova York, Ginebra i Bogotà, es voltant per tot el món, Paula? Fantàstic. Per tant, currículum impressionant i un gust comptar amb tu.
Moltes
amb ella
gràcies.
Volem parlar de la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència, que justament aquest dimecres, dia 19, organitza una formació sobre verificació de dades sobre el fet religiós a Catalunya, adreçada a periodistes en aquest cas, perquè
exactament
la gent que pugui divulgar les notícies doncs vagi preparada i sàpiga què pot dir i què no. Serà a partir, recordem, aquest dimecres de 11:15 del matí, 2:30,
exactament,
si no ho tinc equivocat. Per què penseu i per què heu pensat en crear aquesta formació? Detecteu molts problemes de notícies falses al voltant de la informació religiosa, Paula?
Sí, efectivament. I creiem que a vegades, no, els mitjans de comunicació poden ser els actors que reprodueixen aquests prejudicis, no? Si no es qüestionen molt bé què és allò que estan comunicant, no? Llavors, per això hem enfocat aquesta formació en aquests periodistes.
Uh-huh.
D'acord? Està oberta, podia participar qui volgués, però ens estem enfocant en aquestes persones que treballen en mitjans i que, per tant, són d'alguna manera responsables de fer que aquests prejudicis continuïn o no. No? Informar més enllà del titular.
Correcte. Perquè clar, nosaltres com a mitjà religiós ens uh-huh interessa molt, religiós, mitjà que tenim una vessant religiosa molt desacomplexada, ens interessa molt, tractem de ser curosos sempre,
exactament,
de contrastar, de mirar a veure d'on venen les fonts, però penseu que realment és un fenomen que està passant de manera molt, molt evident, això de les fake news? De quina mena de fake news estem parlant, per exemple, si tens algun exemple al cap, o ara mateix no et ve?
Bé, el problema jo crec que aquí és que són les xarxes socials.
Les
no?
xarxes.
Bulos,
ai, les xarxes.
Bulos que roden per les xarxes, no? Sí. Que moltes vegades queden allà, no el desmentim, inclús quan li hem desmentit,
sí,
ja no arriba tant. La fake news arriba a tothom. Ara, quan la desmenteixes, això ja no arriba.
Correcte.
Exacte. Una vegada has sentit el titular, costa molt de fer
que
aquesta idea et canvi.
L'impacte ja t'ha arribat, eh?
Exactament. És molt difícil fer que tiris enrere, no? Que et plantegis que allò, si allò que has escoltat
uh-huh
és una fake news, no és una fake news, què passa amb això, no? I en aquest àmbit sobretot trobem moltes fake news al voltant de l'Islam, que moltes vegades estan relacionades,
sí,
amb racisme, no, també per fets que han passat en aquests últims anys, i és un tema molt delicat.
Molt
certament
delicat. La trobada tindrà una durada, com dèiem abans, de 2:30 aproximadament, i la realitzaran experts de la plataforma Verifica.
Exacte.
Verifica. A l'inici de la trobada es completarà una breu enquesta individual per valorar els coneixements previs dels participants. I mira, justament vaig a preguntar-li a la Paula, a veure com ho veu. Com veus la formació dels professionals sobre això? Quins resultats esperes d'aquesta formació? Creus que hi ha moltes passes a dar encara? O ja estem una mica al cas d'aquestes coses? Jo crec que cada vegada més, no? Cada vegada el tema de les fake news ens sona en qualsevol àmbit, però realment una cosa és tenir-lo al cap i una altra cosa és dir, jo he d'agafar un mètode perquè cada vegada les coses siguin més clares, no?
Exactament. Exacte, saber quin tipus de font recórrer, si no estàs segur de l'origen,
sí,
d'aquella font, poder anar a parlar directament amb les comunitats, veure si allò que s'està dient és cert o no,
uh-huh,
donar-los a vegades el micròfon perquè siguin les pròpies comunitats les que parlin sobre què és allò,
clar,
que està passant.
Anar a la font,
no? Exacte,
directament.
Anar directament, sí, a l'arrel del problema una mica. I també parlar de la importància de que això es faci, no? De que anem més enllà dels prejudicis, no només que et plantegis si allò que estàs dient és veritat o no, sinó allà més enllà. S'està parlant sobre aquest bulo, no? Doncs jo vaig a mostrar l'altra cara de la història, doncs que això no és cert. No, volem també fomentar una mica això.
Molt bé, perquè això ja t'ho demano pràcticament com a ciutadana, eh?
Sí.
Encara que t'ho podria demanar en molts dels teus vessants perquè són molts i molt complets en quant a formació. Per què es divulga una notícia falsa? Jo sempre m'ho pregunto, quins interessos hi ha darrere d'aquesta pràctica, no? Notorietat o fer mal? Què hi ha darrere d'aquí?
Podria ser, no? A veure, prefereixo pensar que no, no? Que no es vol anar directament a fer mal. Jo crec que moltes vegades això sí que va una intenció de saber que hi ha persones que ja pensen així.
Yeah.
I que quan vas amb aquest bulo ja vas directament a persones que saps que, no, que això els hi calarà, lamentablement.
Sí, sí.
Per això crec que fa falta que hi hagi veus com la nostra, no? I també de periodistes que us dediqueu a aquesta temàtica.
Sí, de fet, avui l'estem donant veu perquè tothom que vulgui pugui participar, perquè no hi ha aforo màxim, podríem dir, perquè és virtual.
És presencial i virtual.
Presencial i virtual.
Exactament.
Molt bé. La plataforma Verifica, s'encarrega de fer aquesta formació. I quina mena d'experts tindreu aquest dimecres? Ja sé que és una mica spoiler, però tu tens una idea de com per on aniran els tres de la formació?
Dels participants?
Sí.
Els participants es dediquen tant a mitjans generalistes com a mitjans d'afers religiosos, concretament.
Molt bé, experts,
Exactament.
Experts. Bueno, tu ets màster en estudis de pau, conflictes i seguretat de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, ja ho hem dit al començament, on també has fet aquest grau de Relacions Internacionals i vas col·laborar en la investigació sobre llibertat religiosa a l'Àfrica. Abans d'entrar em comentaves que tens la teva formació forta, ha estat aquí a l'Àfrica una mica d'investigació i tal, no? A més, has estat a Nova York, Ginebra i Bogotà amb aquesta idea de fons d'investigar sobre la llibertat religiosa, si existeix, quins problemes n'hi ha, etc. És clar, amb tantíssimes vivències i formació, tot i que ets molt jove, Paula, no podem deixar de preguntar-te per la teva visió sobre la llibertat religiosa a casa nostra.
Clar.
Jo et demanaria a casa nostra, a Espanya, i a la resta del món també una mica. Pots fer-nos una visió global. Quin és el panorama actual de la llibertat religiosa, que realment és un dels drets bàsics de la persona? Com ho veus tu des dels teus estudis i la teva experiència?
A veure, aquí a Catalunya realment no podem dir que el dret a la llibertat religiosa no es respecti. Això ja ho hem de dir de primeres.
Bueno,
és una cosa que ha de quedar molt clara,
doncs
no?
Això ja ho tenim.
Exactament. No. Què passa? Mal. Que això tampoc és blanc o negre, no? És a dir, aquí sí que és, diguéssim, que és una escala de grisos, no? I que sí que es troben algunes mancances, sí. I que per això estem fent aquesta investigació i aquest informe per destacar una mica què passa, quin tipus de discriminacions vivim a Catalunya, quin tipus de problemàtiques hi ha, de manera que l'administració pugui fer, doncs, o polítiques públiques o bé adaptar les que ja existeixen.
És a dir, des de la Càtedra de Llibertat Religiosa i Consciència esteu fent una investigació en profunditat, podríem
Exactament.
Dir, sobre el fet de la llibertat religiosa a Catalunya.
Exacte.
I de moment tu dius que grisos. Pots matisar una mica més? O...
És a dir, a veure, estem fent el que seria una anàlisi general de dir quin és l'estat del dret de la llibertat religiosa a Catalunya.
Vale.
No, llavors, dintre d'aquesta anàlisi, estem mirant uns àmbits concrets, no? I ens estem trobant, doncs, per exemple, així com hi ha uns incidents a centres de culte, que ja pot ser des d'una pintada en una església com un intent d'incendi a una mesquita. Vale? És a dir, que hi ha diferents graus de lo que seria un dany a un centre de culte.
Sí.
Hi ha discriminacions per la teva pertinença a una comunitat religiosa. Pot ser una agressió verbal, com inclús hem trobat algun cas d'una agressió física, a vegades. I després també trobem, doncs, temes que són com més estructurals, no? Com per exemple els cementiris no estan adaptats a les pràctiques musulmanes, per exemple.
Sí.
O sigui, tenim incidents concrets que a vegades són de més de caire social, com més temes més estructurals, diguéssim.
Vale. I clar, aquí que nosaltres anem sempre a la cosa que ens crida l'atenció. Quina adaptació necessitarien els que professen la religió musulmana per als seus enterraments?
Doncs, per exemple, que han d'estar enterrats, és a dir, han d'estar rodejats de terra, no? En alguns casos el que se'ls ha fet és posar-los en un nínxol, però amb terra, no? És una manera d'adaptar una mica el que tenim, l'espai que tenim, a aquestes...
Ah, és a dir, el propi ninjo, que és la paret aquella alçada on fa punta,
sí.
Fan ho plenen primer de terra, no?
Exacte.
Podríem dir. Vale, vale.
És una manera, diguéssim, que han trobat alguns, en
és
algunes
una solució
poblacions.
Imaginativa.
Sí.
Una solució imaginativa. Vale, molt bé. Quines dificultats principals o quines diferències trobes, tu que has estat en altres llocs del món? O sigui, en comparativa, Catalunya, Espanya, resta del món, és molt bèstia la diferència de llibertat religiosa. És a dir, aquí podem dir que estem prou bé, perquè a l'Àfrica, per exemple, què et trobes a l'Àfrica?
Clar, és que a l'Àfrica ja, quan el moment en què el factor violència passa a ser un factor, quan parlem de la llibertat religiosa, la situació ja canvia molt. No? Aquí a Catalunya, a Europa en general,
sí,
no podem parlar de que ens trobem amb aquestes problemàtiques. No? Les discriminacions
són més subtils. Exactament.
Exactament. A països d'Àfrica trobes vulneracions que ja estan d'àmbit legal, no? És a dir, discriminacions ja que no... Directament, si formes part d'una confessió religiosa que no és la majoritària, uh-huh, ja no tens garantitzats els mateixos drets. No? Són situacions molt més dràstiques que aquí no trobem.
Per exemple, tu, Àfrica és molt àmplia. Podries parlar d'algun país en concret o que tu hagis estat?
Bé, hi ha situacions de conflictes, no? Com per exemple seria el Sudan, com seria el Camerun, el qual el factor religiós... Uh-huh. Forma part, no que el fact, és a dir, no que la religió sigui l'arrel del problema, això també s'ha de dir,
però
doncs hi ha components religiosos que formen part de la tota la dinàmica del que serà el conflicte.
Uh-huh. No trobes que de vegades, això ja també és una mica la teva opinió, eh? La religió és l'excusa per el conflicte?
I tant, sí. I això mateix ens ho trobem aquí a Catalunya, mateix quan parlem les comunitats, no? De que sembla ser de que fora les persones diguessin que no... Com dèiem abans, dels prejudicis, que no s'hi fiquen ja al tema, no? Dius que les religions separen, les religions, no? Sempre busquen la diferència entre l'un i l'altre i volen convèncer de... I quan al final pares a veure les persones, no? Què és el que fan entre elles, hi ha moltíssimes iniciatives de diàleg interreligiós, moltíssimes iniciatives d'interès entre uns i altres, que al final no té res a veure de la idea que es té moltes vegades de que la religió separa i és l'excusa de... Bueno, del que tu comentaves.
Sí, és l'excusa per trobar el conflicte, no?
Exacte.
És més vegades les ganes del conflicte que el problema en si, que potser no existeix. Tot el contrari, existeix ganes de trobar-se. Jo també volia demanar-te per això, com veus, la convivència entre les religions. En aquest programa tenim un espai en què parlem de la multirealitat espiritual de Catalunya i del món sencer, que es diu Temps de Diàleg, amb aquest esperit de trobada de religions, i ens trobem sempre una col·laboració fantàstica entre les religions, no? Els punts en comú, les diferents. Hi ha una bona convivència de credos a Catalunya, tu creus?
Sí que hi ha una bona convivència. I a més, hi ha iniciatives com el grup de treball establert de les religions, per exemple, no? Aquí a Catalunya, o el cas que jo sempre penso quan parlem de bones relacions entre les confessions és a Terrassa. A Terrassa hi ha un grup interreligiós exactament local de la ciutat i es troben i comparteixen, diguéssim, quan és el dia, no, d'una comunitat religiosa, doncs la comparteixen i hi ha molts bones relacions. Un exemple molt clar.
Molt clar, fantàstic. Escolta, ja per anar acabant, Paula, què creus que ens falta? És a dir, com podem millorar? Això té a veure amb les famílies, amb l'educació a la família, amb l'educació a les escoles. Per on començaries tu a posar allò, el fil a l'agulla, per millorar aquests matisos, aquests grisos que encara ens costa, no? De xenofòbia o de actituds envers les religions que una mica venen donades per conceptes preconcebuts i que no són tan reals al final. Mm. Per on començaries, segons tu i segons la càtedra?
Falta pedagogia en tots els sentits.
Pedagogia.
Sí, des de l'àmbit de, no, de l'escola, però fins a nosaltres a casa, amb els amics, amb la família, amb qui sigui. Uh-huh. No? He de dir que podem parlar d'aquestes coses, que això no ens separi, que tinguem interès per saber sobre la realitat de Catalunya, que és que hi ha una pluralitat religiosa enorme.
Sí.
I que hi ha iniciatives molt maques en aquest sentit.
Al final, si em permets, arreplegaré una mica el que tu dius al principi, que és vivim acomodats moltes vegades, estem còmodes en la nostra realitat i en el que ens arriba, doncs en quedem. Mm-hmm. I no, jo crec que cal incentivar aquesta necessitat d'aprofundir, de tenir la ment oberta i de pensar que no tot el món és orégano, eh?
Exactament.
I que evidentment no en la religió musulmana, en qualsevol religió, inclús en la catòlica, es fan barrabassades i no per això l'arrel és dolenta o cal tenir esperança en la immensa majoria de les persones que porten endavant aquesta fe. Doncs Paula Martí és màster en Estudis de Pau, Conflictes i Seguretat de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, on també va fer el grau de Relacions Internacionals, i ella ens ha presentat aquesta formació sobre verificació de dades sobre el fet religiós a Catalunya, adreçada a periodistes. També hem parlat, doncs, de manera més oberta d'aquest estudi que esteu portant endavant sobre la llibertat religiosa a Catalunya des de la vostra càtedra. Paula,
moltes gràcies.
Exactament, ja t'has avançat. Moltes gràcies per visitar-nos i per fer-nos reflexionar i també arribar als nostres oients amb aquest esperit sempre de poder trobar-nos i de que les coses doncs no ens quedem com estem, sinó que anem una mica més enllà.
Exactament, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, moltes gràcies. Doncs fem una pausa i truquem al Quique.